Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
En aquesta segona hora del Penedès en xarxa reprenem la roda política centrada aquesta setmana en el nou govern, recollint les impressions i valoracions, aquestes primeres impressions, des del Penedès. Lourdes, en recordes qui ens acompanya?
Doncs sí, avui ens acompanyen l'Albert Tort, del PSC. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Tenim el Joan Bricollei, d'Esquerra Sant Sadurní. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I tenim el Jorge Jiménez, del PP. Molt bon dia.
Buenos días a todos.
Bé, primer de tot, vagi per davant, sí que us demano a tots, ja sabem que hi ha postures molt contràries, us demanem respecte absolut, perquè al fi al cap nosaltres no som, bueno, vosaltres no sou els que esteu a dalt i defenseu uns ideals, lògicament, però sobretot respecte, perquè intentem doncs, donar-li a la ciutadania aquest bon rotllo que sempre tenim aquí a les rodes polítiques. Investidura, ja sabem, no? Pedro Sánchez, amb el suport d'altres forces polítiques que doncs, enceta una nova etapa. Esquerra, en aquest cas, que l'ha donat suport. PP, guanyador de les eleccions, que òbviament no ha arribat a pacte. I oposició. De cara a... Vaig a portar-ho al territori, ¿vale? Perquè sí que hem vist, jo fa 20 anys que estic aquí al Baix Penedès, que hem passat per diversos governs, del PSOE, del PP, al govern central, parlo, amb Esquerra, sense Esquerra, però jo en 20 anys, i vaig a ser clara, no he vist gaires canvis. No sé, jo sé que sempre es parteix de que quan es fa un govern nou doncs hi ha una sèrie d'inputs que es vol arribar a algun lloc, però realment veurem canvis aquí al territori? Comencem amb tu, Albert. Em sembla que et tenim a Madrid a sobre.
Sí, efectivament, però per la feina en aquest cas, eh? No per, sí, no sí. Per temes polítics. A veure, jo crec que és evident que sempre hi ha allò objectius, que tens raó en el sentit que a vegades costa veure, no?, com es trasllada, especialment quan parlem, no?, de governs, diguem-ne, en aquest cas de l'Estat, com es trasllada més en el territori. Jo crec que hi ha una base, al final, que afecta el Penedès, però que afecta el Baix Penedès, que afecta a tot Catalunya, al final, que és la convivència entre la gent, no? I això és una base, més enllà de les propostes concretes que podem debatre, que és molt important, no? Reconèixer-nos en aquesta pluralitat, no? La situació i la tensió que es podia haver viscut en alguns moments, no? A Catalunya no és la mateixa situació que vivim ara, i això té una afectació en el dia a dia, està clar. I és el que ens permet també, d'alguna forma, no estar, diguem-ne, només pensant en aquests temes, sinó poder impulsar-ne d'altres, no? Quan parlem d'un govern de progrés, al final estem parlant de coses que s'han comentat, com per exemple el nou estatut dels treballadors, no? El salari mínim interprofessional, la reducció de la jornada laboral, l'extensió de la baixada, per exemple, de l'IVA en els aliments, que ens acaba afectant. A vegades ens costa de veure, no?, d'interpretar, com tu comentaves, el transport públic gratuït pels menors i joves i les persones sense, diguem-ne, a l'atur. Tot això, al final, quan estem parlant d'això, de la revalorització de les pensions, de l'ingrés mínim vital, tot plegat acaba tenint una afectació. És cert que no són segurament les polítiques que veiem als nostres ajuntaments en el dia a dia, però és veritat que sense aquesta base i tenint com a fonament també la cerca de la convivència i no de la divisió en la societat, és una bona base perquè ho notem.
Anem amb tu, Joan.
A veure, jo penso que un estat és una mica, a nivell polític, és com un elefant, o sigui, té uns moviments que tampoc són molt, molt ràpids, molt àgils, i és de moviments més lents i més a llarg termini. Aleshores, penso que tampoc és l'administració que es destaca per la política més concreta i més centrada en uns àmbits més petits del territori, com pot ser l'Alt Penedès o tot el Penedès, sinó que se centra en polítiques d'abast més general. Les altres sí que pot prendre en un moment donat decisions que afecten un lloc molt concret, molt determinat, però les polítiques que més visibles són les que esmentava doncs, l'Albert, no? Que en un moment donat doncs, afecten la vida del ciutadà en comú i en general, com ara, per exemple, les pensions, com ara, per exemple, els preus del transport, els impostos, etc. Aleshores, per això, és molt difícil d'avaluar, grosso modo, l'impacte que té un programa d'una forma immediata. Sí que es veu si és un programa des d'un punt de vista més progressista que no pas un de molt més conservador o involucionista. En com I això es valora doncs, per la despesa pública, per la inversió en serveis públics, en sanitat, en educació, l'increment de les partides destinades a la gent gran, a la gent discapacitada, a les polítiques d'acompanyament, a les polítiques feministes. Aquí és on es diferencia la part política d'on s'inverteix, a quin lloc es posen els diners. Per això, en quant a la pregunta més concreta que feies tu, jo penso que visibilitzar-ho en un territori d'un àmbit molt més reduït és molt més difícil.
Uh-huh. Jorge?
Bueno, yo por lo escuchado podría poner el pastel entero y de ese pastel nos dan un trozo. ¿Quién administra ese trozo que llega a la autonomía determinada? El que ejerce la potestad de esa región, llámese Generalitat, llámese Ayuso, llámese quien sea. Al final, quien hace y deshace es este presidente que se tiene en la comunidad. Y cualquier decisión que este señor tome, ya sea en educación, ya sea en cualquier competencia que él tiene, le repercute al pueblo. Y en ese pueblo está el Baix Penedès, donde evolucionamos más lentamente, pero no porque el gobierno central tenga la culpa, sino que gestiona malamente el trozo de pastel que se le ha dado.
Clar, jo no, aquí no sé si vols dir alguna cosa per al·lusions, Joan.
Bé, jo penso que...
Ara que esteu al govern, em refereixo.
Sí, sí. No, jo em penso que aquí la qüestió és que potser s'estan barrejant dues coses, que és una qüestió de competències. O sigui, hi ha competències que la Generalitat o les administracions autonòmiques no les tenen. Com ara, per exemple, el tema de les pensions. No, la Generalitat no administra pensions. El senyor Ayuso no administra pensions. Les inversions en altres àmbits, com ara, per exemple, la llei d'acompanyament, les lleis d'immigració, tot això, ho gestiona el govern central. No ho gestiona la Generalitat. No ho gestiona el govern de l'autonomia de Madrid ni el País Basc. No, senyor. Ja estem parlant de les competències que té el govern central. I és el que jo em referia. Aquí ni trozos del pastel ni res. Estem parlant del govern de l'Estat espanyol, les competències que té i com les exerceix depèn del programa polític del partit que en aquell moment governa.
No sé si, em sembla que el Jorge volia parlar.
No, yo creo que no es así, porque a mí el que me repercute no es lo que haga el gobierno central, sino de lo que decida el gobierno de la región nuestra comunidad. Entonces, no puedo estar de acuerdo contigo. Una cosa es leyes que el gobierno central sea responsable y otra cosa son las que ya tienen dadas las comunidades, en este caso la nuestra.
Albert, no sé si vols per al·lusions.
Sí, no, a veure, jo el que crec és que hem d'explicar bé les coses als ciutadans, no? Estem en un estat, diguem-ne, que hi ha el govern de l'estat, hi ha les autonomies, hi ha diferents institucions, cadascuna amb les seves competències, i per tant qualsevol batalla, diguem-ne, entre competències, depenent del color polític que governi en cada moment, és la pitjor confusió que podem generar, no? Del que es tractaria, jo vull posar sobre la taula també, és que el que hauríem de defensar tots plegats és la col·laboració institucional entre les diferents institucions, no? I això és una de les coses que, en part, guanyem, no?, en aquest context polític actual, és a dir, que hi hagi un govern de la Generalitat que exerceixi les seves competències, però que tingui interlocució també amb el govern de l'Estat i també cap als ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etcètera, etcètera, no? Només des d'aquesta col·laboració institucional és possible, diguem-ne, que aquesta batalla de competències, que moltes vegades arriba negativament als ciutadans, doncs sigui una miqueta més transparent.
Clar, jo agafant el relleu del que deies, Albert, sí que és veritat que a vegades parlàvem amb polítics d'aquí de la comarca, que fins i tot estan governant els seus ajuntaments. Sí que és veritat que la sensació que jo tinc és que a vegades des del govern central de Madrid es prenen decisions que afecten directament els... I posaré un exemple, a més el vam tocar aquí, que és la llei de benestar animal. Una llei que està molt bé sobre el paper, però que a mi em sembla, pel que he pogut anar parlant amb diferents membres i també del PSC, és que és paper mullat. Perquè al fi i al cap es legisla, es fa una llei, es ven, que això ho feu tots bé, i quan dic vosaltres no us dic a vosaltres, dic als polítics, quan faig diferències des de dalt i els que esteu aquí a territori, ¿vale? Ho venen molt bé, però al final... el no dotar-la d'una partida econòmica ho acaba pagant l'Ajuntament.
El poble.
I el poble. Aleshores, clar, a mi em sembla molt bé, és una mica la comparació que feia en quan es governa des de Barcelona, no?, des de la Generalitat, i sembla que siguem oblidats perquè l'àrea metropolitana mana. Clar, jo us pregunto, teniu la perspectiva, i ara ja, és a dir, no sou els de dalt, si tingués el Feijóo, el Sánchez i el Rufián, els diria una altra cosa, però vosaltres, que sou gent de partit, que no cobreu els dinerals que cobren ells, realment la gent enteneu que estigui fastigada de la política i que haguem estat en una mena de circ, perdoneu-me l'expressió, durant tots aquests dies? Albert, començo amb tu, que ets del PSC.
Sí, a veure, jo entenc que hi ha, i que tothom ho podem compartir, que les lleis una vegada, diguem-ne, s'aproven, després s'han d'aplicar, no? I que hi ha una tendència, diguem-ne, que a l'hora d'aplicar-les, això baixi cap a les institucions immediatament inferiors, que després hem de reclamar no poder-les exercir a vegades, no? Doncs amb més recursos, etcètera, no? Això és, diguem-ne, una evidència. Jo el que no faré, diguem-ne, és fer una crítica, diguem-ne, a la política en general, perquè crec que, si no, el que acabarem fent al final és que la política només s'hi dediquin, o hi contribueixin, diguem-ne, els que els és igual, no?, el que pensem, no?, els que és igual el que es fa, diguem-ne, amb la voluntat, diguem-ne, sí, de canviar, no? Que després hi ha moltíssimes, diguem-ne, que no és fàcil, i que, per tant, hi ha molts aspectes per passar de lo que és una llei, la globalitat, a lo que és pragmàtica del dia a dia, efectivament, però també és cert, no?, que algú ha de fer, no? Per tant, i aquest algú, en part, si entrem en una generalització, no?, de que efectivament tothom que es dedica a la política, no?, ha d'estar fastiguejat, diguem-ne, de la política, i per tant no val la pena que ningú s'hi dediqui, realment només hi quedaran aquelles persones, al cap i a la fi, no?, que són les que menys hi haurien de quedar, no?, en aquest sentit. Això no vol dir que no, evidentment, no siguem molt crítics amb el que hi ha i que tot el tema de les competències, de com es reparteixen i de com s'exerceixen, que a vegades implica, diguem-ne, xocs entre diferents institucions, normalment pels recursos, això és evident, doncs no ho haguem de tenir en compte i s'hagi de posar sobre la taula i millorar, no? Però tot i així, és evident que hi ha tota una sèrie d'iniciatives que jo crec que sí que han de ser interessants per a la ciutadania, no? Pensem-ho al revés, és a dir, si algunes d'aquestes coses que vivim en el dia a dia, i me'n vaig enrere, per exemple, en la situació en el seu moment del Covid, que ens queda llunyana, molt llunyana, i afortunadament, però que no fa tant de temps. Si no hi hagués hagut realment unes institucions que apliquessin mesures des de dalt, no?, fins a baix en els ajuntaments, que també van patir molt, no?, per poder donar suport a la gent i tal, si no hi hagués hagut això, pensem que hagués pogut arribar a passar, no? Mirem també aquesta mirada, no?, en part més positiva, diguem-ne, cap a la funció pública i cap a la política en general, no?, que no vol dir que no sigui cert bona part del que estaves comentant,
Albert, amb allò del Covid, si li preguntessis a l'alcalde d'aquí de la comarca, et diria jo que els van deixar venuts des de dalt, Però, bueno, menció a part, gràcies
per
la resposta.
I jo mateix, que era i soc conseller d'Educació al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, i me'n recordo, per exemple, perfectament, en el seu moment, quan es van posar en marxa les targetes menjador, no?
Vaja, això ho pot saber bé.
I com ho vam haver d'articular, com es va poder, també, no?, des del territori. Però sí que és veritat això, no?, que l'única solució a això és precisament aquest diàleg entre institucions, no només que ens tirem els plats pel cap, diguem-ne.
Joan?
Sí, jo penso que és molt important que la ciutadania, o sigui, que els polítics s'esforcin en recuperar la confiança de la ciutadania. Primer, perquè, a veure, la democràcia aquí a l'Estat espanyol és relativament jove. Fa molts anys, però encara és jove. Fixem-nos en les democràcies que ens envolten, que porten molt més anys d'experiència, i moltes vegades doncs hi ha una mica més de cultura política, però això no ens ha de fer deixar de veure que en realitat hi ha d'haver una doble, diguéssim, un equilibri de forces. Per una banda, hi ha d'haver, crec que el ciutadà també hi ha d'haver-hi més compromís per part de la ciutadania, amb el sentit de que no s'han de deixar passar tants casos, doncs, que després ens fan sentir vergonya dels nostres propis polítics, de corrupció, etc. I, a més, hi ha d'haver un diàleg també sincer entre les institucions, tal com deia també l'Albert, que és la manera de que les polítiques flueixin i de que el benestar del ciutadà, doncs, realment arribi a fer-se tangible. Mm. Estic d'acord amb que moltes vegades, doncs, la gent està com fastiguejada, no?, dels espectacles que a vegades es veuen, però això no deixa de ser una mica el cartró pedra de la política. Lo important de tot és que hi hagi diàleg. La política és diàleg, és mantenir la convivència i el benestar del ciutadà, i això és el que el ciutadà ha d'exigir del polític. Més enllà de que si un crida més o crida menys, que tot això no deixa de ser teatre. Vull dir, estem veient a vegades, per exemple, aquests dies veient la campanya electoral a l'Argentina, jo veia el candidat que ha guanyat, aquest senyor Milei, i aquest senyor em faria por tenir-lo de veí. Per què? Perquè ell té el seu teatre i ell s'expressa d'aquesta manera i fa tota aquesta parafernàlia, doncs, que és la seva marca política. Bé, tot això és teatre. Lo important és el que farà a partir d'avui. A veure què passa amb Argentina, perquè totes aquestes polítiques, doncs, aquí és el mateix. Aquí hi pot haver molta cridòria, molt d'allò, però lo important és, a veure, les polítiques socials s'apliquen, ja arriben realment els fons i les inversions que l'Estat ha promès a Catalunya pel benestar dels ciutadans, per la millora dels transports, per les infraestructures. Això és l'important. I el ciutadà no ens hem de limitar a estar al sofà amb el mando a distància i a la crítica a la punta de la llengua, sinó que com a ciutadans tenim el dret i el deure, crec, també de tenir una mica de compromís amb la política del nostre país. O sigui, no és allò que va, és allò una mica allò que va dir el Kennedy. No t'estiguis tot el dia preguntant què pot fer Amèrica per tu. Pregunta't una mica què pots fer tu pel teu país. Doncs una mica aquí a vegades oblidem això, també. Per què? Perquè a vegades l'altre també és... La part política, el soroll, també és exagerat. I estem una mica també amb aquest desequilibri i és el que ens desassossega una mica tots plegats, penso jo, també.
Uh-huh. Acabarem amb tu, Jorge.
Bueno, yo... Estamos hablando de democracia, pero también entendemos que al pueblo se le engaña con esta democracia, ¿vale? Se intenta manipular, decir lo que no es o vender caramelos para que el pueblo lo trague sin aclararle cómo y cuándo se va a realizar todo esto que me estás prometiendo o que prometemos o prometen los políticos. Hay que salir a la calle y en la calle te das cuenta de quién tiene deficiencias, qué opina el pueblo y no que se gobierna de cara y espaldas al propio pueblo. ¿Hablamos de democracia o hablamos de imposición? Yo creo que es imposición. ¿Nos estamos dando cuenta de dónde está el pueblo y qué necesidades tiene el pueblo? No. Miramos para adentro. Políticamente el político defiende su sillón, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es manipular una democracia a la que con letras grandes defendemos, pero que con los escritos achacamos.
Déu-n'hi-do. La veritat és que ha estat un plaer. Em fèieu por una mica, em fèieu més por que una pedregada els tres, perquè hi havia posicions totalment doncs que no eren reconciliadores, però us ho haig d'agrair que haguem viscut una tertúlia molt maca, amb diferents mirades, i jo crec que vosaltres, en el fons, només sou representants, i els de dalt potser seria d'una altra manera. Així que Albert Hort, del PSC, Joan Bricoller, d'Esquerra Republicana, i Jorge Jiménez, del PP, mil gràcies per haver-nos suposat molt fàcil.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Agradecidos.
Jo l'únic que vull aclarir, no he tingut a la meva vida un càrrec públic, polític, mai. Jo sempre he sigut una persona que no he estat mai en cap càrrec públic ni cobrant diners d'una administració pública, i tot sóc tan poble com qualsevol altra persona que es consideri del poble. Per tant, també la meva visió és tan vàlida des del peu pla del ciutadà, i simplement per aclarir-ho, per no donar peu a que es pensi que jo parlo des d'una cosa que algú diria una poltrona.
No. Aquí ja sabíem més o menys que tots estàveu en la mateixa línia i que no esteu a dalt. És a dir, si estiguéssiu dalt, possiblement jo hauria estat d'una altra manera.
Estamos en una silla, no un sillón.
Exacto.
Jo ara penjaré perquè me'n vaig a treballar, per tant, com és normal. Per tant, més a peu de
carrer. De carrer mai, millor dit. Gràcies, de veritat. Un plaer a tots tres.
Molt bé. Vinga. Gràcies.
Adéu.
Fins una altra.
En qüestió de segons, ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest matí, i després seguim parlant de ciberseguretat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, encetem aquest repàs a les notícies en un nou flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els castellers de Vilafranca descarreguen el 3 de 8 i el 4 de 8 a les piràmides de Teotihuacán. Els de la camisa verda també han descarregat castells de 7 en aquest indret únic, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els verds continuen a Mèxic i aquest dilluns 20 de novembre ha estat el torn d'una de les actuacions més especials del viatge, la de les piràmides de Teotihuacán. declarades Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Teotihuacán va ser una de les ciutats més importants de Mesoamèrica i el seu nom significava la ciutat on es van crear els déus. Les seves piràmides són les més grans de tota aquesta regió del continent americà. Els castellers de Vilafranca han actuat davant de les dues principals piràmides de tot el jaciment, la del Sol i la de la Lluna, i han descarregat el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7, el 3 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 8 i un vano de 5. Amb aquesta actuació s'han pogut unir dues manifestacions declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, els castells i les piràmides de Teotihuacán. Ara el viatge dels castellers de Vilafranca continua amb una actuació aquest dimarts a la tarda a la plaça de la Constitució, coneguda com a Zócalo. Es tracta d'una de les places més grans del món. Dimecres es desplaçaran fins l'estat de Puebla per actuar al municipi de Cholula, que va ser la segona ciutat més important de l'imperi Azteca. Tres detinguts a Calafell per robar minuts abans en una casa. Tres homes de 18, 19 i 20 anys van ser detinguts la setmana passada com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els fets van tenir lloc sobre l'una de la matinada en el barri marítim de Calafell, quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va ser alertada d'un possible robatori en un domicili pròxim. En dirigir-se al lloc, van detenir i van identificar a tres desconeguts. Els agents van observar que la roba que vestien estava molt bruta, com si s'haguessin arrossegat pel sol, i els van escorcollar. Els van localitzar un passamuntanyes, unes ulleres de protecció, diversos parells de mitjons i dues bombones de diòxid de carboni. Mentrestant, una altra patrulla va comprovar que molt a prop del lloc algú havia accedit en un domicili situat al carrer Manzanares a través d'un jardí privat. Després de forçar la persiana i trencar una porta, els lladres van regirar armaris i calaixos i, en fugir, es van deixar un martell i diversos tornavisos. Per tot això, els tres homes aturats a pocs metres del lloc dels fets van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori amb força. Visita gratuïta a Viladellops aquest diumenge. Es visitarà l'església romànica de Sant Joan, de l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, la torre medieval del segle XI, que és bé cultural d'interès nacional, l'antiga presó, el celler de 1877 i el Museu de la Família d'Esvalls, que inclou 4.500 pergamins del país des de l'any 981 fins al 1983, entre els quals les capitulacions de Cardona de 1714 i la carta de poblament del castell d'Olèrdola de 1108. S'haurà de fer inscripció a l'e-mail turisme@olèrdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat. El lloc de trobada per iniciar la ruta serà a l'església a les 11 del matí d'aquest diumenge. El Club Esportiu Noia, perseguint el seu objectiu de potenciar l'hoquei sobre patins femení, treballa per formar un equip per començar de manera imminent la competició de la Federació Catalana de Patinatge en categoria Minifem. És per això que a través de la seva web i de les xarxes socials han fet una crida per trobar jugadores nascudes entre el 2015 i el 2017 que formin part d'un equip mixt i que vulguin començar a competir en categoria femenina amb el Noia. Les interessades es poden posar en contacte amb el club adreçant-se de dimarts a divendres de 6:45 de la tarda a les 8 del vespre a la secretaria del club o bé a través del correu electrònic hoquei@cenoia.com.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui a la secció de ciberseguretat us aconsellem com protegir els vostres ordinadors personals, tablets o mòbils que molt sovint han acabat substituint els ordinadors a casa. Ens aconsellaran i molt bé la Mireia Alemany de Teradisc i l'Àlex Criado de Maya Systems. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Mireia, avui posem el focus en la tecnologia més propera i diària que utilitzem a vegades de forma inconscient, eh?
Exacte, Sílvia. Els avenços tecnològics han millorat la nostra vida en molts aspectes i aquest progrés també ha portat nous desafiaments de seguretat. Actualment ens trobem davant de ciberamenaces que poden comprometre la nostra privacitat, robar la nostra informació i fins i tot posar en perill la nostra seguretat. Avui, amb l'ajuda de l'Àlex, explorarem les pràctiques i les eines que ens poden ajudar a protegir-nos en aquest entorn digital que està en constant evolució. Parlarem de temes crucials com poden ser mantenir els nostres equips actualitzats, l'ús d'antivirus eficaços, les còpies de seguretat al núvol i altres estratègies que ens poden ajudar a protegir-nos, els nostres dispositius, la nostra informació i també donar-nos eines per estar tranquil i saber que en fem un ús correcte. A més que les podem fer servir com a eina de defensa davant de l'amenaça digital actual.
Ens presentes l'Àlex?
Sí, mira, l'Àlex Criado és de la Valla Maya Systems, que és una empresa vilafranquina amb més de 10 anys d'experiència en el sector de la informàtica. Realitzen tasques d'assessoria i de consultoria, de manteniment informàtic a empreses i venda i reparació d'equips informàtics. Els trobem aquí a la Girada.
Benvingut, Àlex.
Molt de gust.
Totes aquestes qüestions que ara enumerava així ràpidament la Mireia i que hi anirem entrant a fons, així d'entrada t'haig de dir que fan mandreta.
Sí.
Que penses, ja ho faré demà, ara em demana això, oh, que pesat, costen.
Doncs és realment important. O sigui, quan el dia a dia la seguretat l'hem de tenir... Més aviat, els ordinadors els hem de tenir actualitzats per augmentar la seguretat dels mateixos. Per què? Perquè... És una cosa important, una cosa que ens fa mandra, una cosa que diem, escolta, l'ordinador, dia a dia, em demana actualitzar. M'haig d'actualitzar, sí o no? El mòbil, m'haig d'actualitzar, sí o no? Davant de la seguretat, de la ciberseguretat, sí, has d'estar al dia.
Sempre és sí.
Sempre és sí. Saps? Sempre et dirà, ai, em fa mandra. Oi, és que justament ara em queden 10 minuts i em diu que m'haig d'actualitzar i vull marxar. No, no.
Ara no m'hi puc posar, ara ja ho faré
no
demà.
Ja ho faré, no. Deixa'l que s'actualitzi. Sort tenim ara de les eines actuals que s'actualitzen dia a dia, val? Que treuen... Ja no només allò que dius, oi, mira, una nova actualització, si estarà 5 minuts, 10 minuts. T'aporta noves funcions, allò que dius, noves funcionalitats, sí, però t'arregla errors. T'arregla aquestes vulnerabilitats que qualsevol hacker, qualsevol virus pot utilitzar per entrar dins del teu ordinador i prendre el control. O per agafar-te les teves dades. I, per què no, treure les teves contrasenyes. O fer-te passar per tu i enviar un missatge a tots els teus contactes de WhatsApp. Llavors, clar, dius, com puc evitar-ho? Per la vulnerabilitat, el millor s'està actualitzat.
I estem parlant no de grans empreses, multinacionals o governs, els que poden fer xantatge i demanar molts diners. Avui estem posant el focus en nosaltres, en els equips que utilitzem cada dia a la feina, a casa, també podem rebre.
Exacte. Nosaltres som un focus d'atac i realment podem dir que som l'esglaó més dèbil,
no? Clar,
exacte,
som al final de la baula.
Som al final som el primer que per enginyeria social o per qualsevol mètode ens enganyen i els primers que clicarem. Nosaltres podem estar protegits, podem estar actualitzats i diem, ostres, ja estic segur. Dic, però bueno, jo si només per enginyeria social t'enredo i et puc manipular perquè m'apretis a l'enllaç o perquè... descarreguis un programa o qualsevol cosa així, acabaran manipulant l'esglaó més dèbil. Llavors, la forma més fàcil, ara mateix, primer ens actualitzem perquè no puguin entrar sense el nostre permís i després veiem i analitzem tota la informació que ens van donant, totes aquestes coses i noves funcionalitats que poden anar sorgint és de més. En la seguretat, el millor s'actualitza.
Per tant, primera premissa, ens ha quedat claríssim, equips informàtics i tecnologia sempre actualitzada, sempre que ens demani l'actualització, li diem que sí, que no ens faci mandra o no ens costi. I l'altra qüestió és el software. Sovint per no pagar llicències, fem trampetes.
Va, doncs aquí és on... Rotundament us diria no.
No ho feu.
Sempre que baixeu el software han de ser de fonts fiables, val? De fonts conegudes, de fonts que de la pàgina web del propietari. Jo de que agafeu el Google, no, que dieu, escolta, vull l'Adobe gratis. No, l'Adobe ja és gratuït. O sigui, te'n vas a la pàgina web d'Adobe, a una font fiable, i et baixes l'Adobe Reader, per exemple. Hi ha productes, si no, de lliure, de software lliure. Llavors, utilitzeu també aquestes eines. Si no voleu utilitzar propietari o no voleu pagar, hi ha software lliure gratuït, n'hi ha d'altre de pagament, però sempre de fonts fiables.
Igual de segur, el software lliure.
Sí, sí. Mentre hi hagi un equip darrere, que hi hagi una comunitat, hi hagi un grup que s'hi dedica i el mantingui, estem al dia. Clar, sempre pots trobar aquell programa que diu... Mira, fa dies que no sabem res, fa dies que no s'actualitza i queda allà sense actualitzar-se. Aquell programador ja no ha seguit actualitzant aquell programa i l'utilitzes a la teva empresa. L'estàs utilitzant i aquell software pues, no s'actualitza. I arribes i actualitzes el sistema operatiu i et deixa de funcionar. Llavors, aquell programa ja no és vàlid, ja et queda sense funcionar. I això pot ser un problema per una empresa. Pot dir que, escolta, aquest programa em controlava una línia de producció, em controlava això, no podíem. Si l'actualitzem, deixa de funcionar perquè aquesta gent que portava el programa no han actualitzat o no s'han posat al dia, no han actualitzat les llibreries, no, i deixa de funcionar. Llavors, aquest equip no el podem actualitzar, però pot ser una vulnerabilitat per la teva empresa.
I aleshores què fem? Perquè potser l'aparell...
L'aparell, clar, és
pot ser... Exacte. El continent és vàlid, no?
És vàlid i ens és fonamental perquè l'empresa funcioni. Llavors, la millor opció, la més recomanable, és aïllar-lo, isolar-lo. Val? Allò que l'aïllem i el traiem de la xarxa o en creem una de nova per separar-lo. Val? I així ens creem un entorn segur que encara que ens ataquin o encara que hi ha màquina, sabem que pot ser atacada, no sigui un punt d'entrada dels hackers o d'un virus o qualsevol altre sistema.
Per tant, l'ordinador pot continuar funcionant
sí.
Un cop aïllat i aïllat. assegurant seguretat.
Aquí és on t'has de posar una mica més de seguretat perquè saps on tens la vulnerabilitat.
En aquest sentit, per exemple, el Windows 10 finalitza el seu suport l'octubre del 2025.
Sí.
Ja ho sabem. Què vol dir? Com ens preparem?
Això vol dir, res, queden 2 anys. O sigui, Microsoft dirà, anem actualitzant, anirem posant funcionalitats noves, però amb aquesta data ja marcada, que la marca normalment són 10 anys des del punt de sortida fins ara, fins aquest octubre del 2025, diran, i deixarem d'actualitzar. Les funcionalitats més crítiques o actualitzacions o vulnerabilitats més crítiques seguiran un petit període més, però això ja t'indica que té un final de vida. Hi haurà un moment en què ens deixaran d'actualitzar aquests punts. I aquí comença el període, aquí l'octubre del 2025, que sembla que no. Ostres, Windows 10, queden 2 anys, ja fa quasi 10. Si en fa 8 que ja el tenim, clar, i encara ens trobem en alguns llocs equips en Windows 7, en Windows XP, amb Macs antics, que segueixen funcionant. I aquí és molt important de dir que, escolta, dic, val, funciona, però hem de separar-lo, hem d'aïllar-lo d'allà, o minimitzar el seu funcionament o la seva forma crítica i actualitzar-te sempre al dia.
Àlex, explica'ns un cas d'aquests de vulnerabilitat que sigui conegut pels del sector.
Ara fa poc, podríem dir un mes, un parell de mesos, va sortir una vulnerabilitat publicada per Google, per el Centre de Gestió d'Amenaces de Google, que tenen un petit grup que es dediquen a detectar aquestes amenaces, i és del conegut programa el WinRAR. Per qui no ho sàpiga, és aquell programa que utilitzem per comprimir fitxers, per descomprimir-los. I aquesta vulnerabilitat que era de zero day, que de zero day vol dir que ni el mateix programador ni el fabricant sap o l'ha descobert, aquestes amenaces són les més perilloses, no? Perquè dius, ningú la coneix i el hacker l'utilitza
per entrar darrere.
I aquí Google la va detectar. Val? I ha vist, ja ha començat a veure casos. Amb el WinRAR és especialment curiós aquest cas, perquè tu t'arriba un fitxer comprimit, d'algú per mail, per exemple, i tu l'obres i automàticament pot arribar a executar i prendre el control. Per exemple, t'executo el que tinc dins una carpeta i per un error del WinRAR l'executa dins la carpeta i pot posar-te un virus, entrar-te a prendre el control, robar-te contrasenyes, qualsevol cosa que se't posaria les mans al cap, no? De dir, ostres, com puc evitar-ho? No? I en aquest cas, per exemple, el WinRAR, que és un programa gratuït amb una opció de compra, molta gent el té instal·lat i com és una cosa que ja forma part de l'ordinador, no l'actualitzem. És més, WinRAR no s'actualitza automàticament. I cada dia, doncs, ai, que t'envio les fotos comprimides, no? L'envies amb un WinRAR, amb un zip.
Sí, sí, això es fa cada dia.
Es fa cada dia, perquè dius, així m'ocupa menys espai o te l'envio amb un fitxer. Llavors, aquí és on trobem la necessitat també d'actualitzar i no ho fa automàticament. Aquí és on realment dius, ostres, com que no ho fa automàticament, dic, com puc saber que necessita una actualització? Com puc,
tampoc
t'ho indicarà que necessita actualització i és aquí on t'intervé que has d'estar mantenint el teu equip i sempre estar al dia. Si el WinRAR no el feu servir, doncs podeu treure'l. Si necessiteu el WinRAR per al funcionament, tingueu-lo al dia, sempre. Val? Perquè, per exemple, aquesta actualització, el fabricant, quan es va assabentar, en 2-3 dies ja estava solucionat. Però segur que tenim ordinadors a casa que hi ha instal·lada aquesta versió més antiga i hauríem d'actualitzar-ho.
Perquè continuen sent vulnerables.
Perquè és vulnerable. I directament t'arriba un mail. Ara no hi ha casos, però hem de prevenir. Una forma de prevenir seria actualitzant sempre el teu equip, tenir-lo al dia.
Una eina molt rutinària en la que tots hi confiem, però no sé si hi parem prou atenció, són els antivirus.
Els antivirus...
vitals, no?
Vitals i necessaris. Jo faig, bueno, ja pels que em coneixen em dirà, ja torno a dir el mateix, diu, jo l'antivirus sempre és una eina essencial i és, la podríem dir que és com l'armilla, una armilla antibales, val? Que et protegeix, però no aniràs al mig d'un camp de tir a dir, dispareu-me. Doncs l'antivirus és la teva eina de prevenció perquè t'entrin virus, però no l'utilitzis per anar a llocs de dubtosa...
Credibilitat.
Exacte.
Sí, sí. I, o sigui, clar, com que tinc l'antivirus, no m'exposo al que sigui, exacte, perquè ja estic coberta. No és això.
No és així. És una eina més. Cada cop hi ha més eines. Ja no només et diria un antivirus. Tens que també tenir un anti-spam per evitar que t'entri publicitat enganyosa. També us recomanaria posar, segons quina la publicitat, segons la gestió que tens de publicitat, pot arribar publicitat enganyosa en el mateix correu o en el mateix mòbil o en el mateix... I aquí és on ens hem d'anar protegint, no només amb l'antivirus, sinó també, per exemple, amb altres eines que et protegeixin. L'antivirus és essencial, bàsic, i sempre hem de tenir... mínim, o sigui, és una cosa que ja no hauríem ni d'adoptar de tenir un antivirus, però no només amb l'ordinador de Windows, que potser és perquè és el més extens, té més virus, és més fàcil d'atacar. No, si hi ha virus per Mac, hi ha virus per Android, hi ha virus per iPhone, i realment necessites tenir un punt més de seguretat. I encara més, si ets una persona que instal·la molts programes, per exemple, amb un mòbil comencem a instal·lar programes i jocs, i clar, perquè ells, aquells jocs funcionin, siguin gratuïts, tenen molta publicitat i acabes anant instal·lant-te programes que no t'interessen. I al final ha arribat a sorgir programes de dubtosa credibilitat que acaba entrant algun software dins del mòbil i borrant-te les fotos o demanant-te un rescat per recuperar aquestes fotos.
L'antivirus vital i actualitzat.
Com tot.
I les còpies, aquestes famoses còpies al núvol que també fan mandra.
Fan mandra, però les còpies les hem de tenir. En molts casos ens hem trobat del tema de no tenir còpies de seguretat o suposar que tenim les còpies de seguretat. No? Dius, ah, jo tinc totes les fotos de... Per un exemple, no?, que he comentat, que em diuen, no, si jo tinc totes les fotos guardades totes les fotos del mòbil i de l'ordinador, les tinc guardades en un disc dur extern. Dic, però les tens a l'ordinador o les tens al mòbil? No, no, només estan al disc dur extern. No, això no és una còpia de seguretat. Una còpia de seguretat l'hem de tenir a dos llocs, mínim a dos llocs. Val? I si algun dia passa alguna cosa, com les recuperaríem? Hem d'utilitzar eines de recuperació, hem d'utilitzar empreses de recuperació, perquè, clar, se t'ha caigut a terra el disc dur o qualsevol cosa d'aquestes. Clar, això és d'utilitzar gent experta en el tema de recuperació de dades. Per què? Perquè el disc dur s'ha trencat o hi tenies totes les fotos allà dins i les has perdut. O més, t'entra un virus, un ransomware, i el tens al disc dur extern, t'ha entrat a l'ordinador i dius, i enxufes, tens el disc dur enxufat amb les seves fotos. El disc dur també queda encriptat i també perdries aquí tota la teva informació.
I el núvol és segur?
El núvol és més segur...
Perquè és una cosa tan etèria, intangible, que fa respecte, no?, pels profans.
El núvol és més segur, sí. Per què? Perquè la gestió de les dades està en un sector on, per poder entrar i poder accedir a les dades, han de passar molts protocols, han de passar moltes mesures de seguretat per poder entrar. Llavors, clar, no ho té tan fàcil com obrir un correu, doble clic... i ja m'ha entrat el virus i m'ha encriptat tota la informació. No, és més, tota la informació diràs, és que clar, el que tenim allà dalt, tota la informació que hem guardat al núvol, poden saber la informació que tenim al núvol.
Clar, i la meva privacitat,
la
no?
La teva privacitat. Hi ha molts sistemes que utilitzem al núvol que encripta les dades, val? Com una còpia de seguretat, diem, no jo perquè el tinc al Google Fotos, no? Sinó diem perquè és un sistema de còpia de seguretat, ho guardem tot amb una clau, i la pugem al núvol. Així, encara que els mateixos tècnics ja ens avisen, diuen, els mateixos tècnics diuen, saben si tenen el fitxer bé o malament, però no saben què hi ha dins. Poden saber com està, però no poden accedir a les dades. Aquí et dona un plus de seguretat, perquè la clau l'has posat tu. En cap moment te l'ha posat el mateix ordinador. És tu que has decidit la clau, que vols posar el teu accés de les còpies de seguretat. I és més, si algun dia passa alguna cosa a l'ordinador, el perds, te'l roben o qualsevol cas, pots recuperar totes les dades perquè les tens al núvol. Si cau aigua sobre l'ordinador, sobre la còpia, tens la còpia de seguretat al núvol. És la teva eina que realment has utilitzat bé per fer una còpia de seguretat.
I cada quant recomanes fer còpia?
Clar, això ja depèn de cadascú. Això depèn de cadascú, si ets una persona...
Però vull dir, entre diari o setmanal? O mensual?
Bé, per un particular, cadascú sabrà més o menys si té molt de moviment amb el seu ordinador, però almenys mensualment seria molt recomanable. Per una empresa, diàriament. El setmanal, la còpia setmanal, també és bàsica, però tu fas, per exemple, hi ha mètodes de fer còpia de seguretat, perquè a vegades dius que tinc tantes dades que ocupa molt, i el núvol, clar, llavors és molt d'espai que ocupem el núvol, llavors dius, bueno, fas una còpia completa al mes, vas fent unes incrementals, que és a dir, que només les coses que es varien es van afegint a la còpia de seguretat i així no ocupes tant d'espai al núvol. I vas afegint. Llavors, si algun dia per a una empresa és molt important, perquè a vegades té tantes dades que no sap quan va tenir l'error. Per exemple, ai, vaig perdre un fitxer ahir o abans d'ahir, no ho sé quan el vaig perdre, aquest fitxer. Llavors, amb una còpia de seguretat d'aquest estil, és a dir, primer una, per exemple, una completa mensual i després incrementals dia a dia, tot aquell mes, podríem anar tirant enrere i et va fent una foto de com tenies el teu ordinador enrere. Vale? Aquell dia en concret. Llavors recuperes el fitxer i ho tens tot a mà.
Àlex, queden moltes coses al tinter que podríem seguir explicant i aconsellant als oients. Si et sembla, torna un altre dia.
Cap problema, que encantat de tornar a venir.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Mireia, un plaer. D'aquí a un mes seguim parlant de ciberseguretat.
Exacte, d'aquí a un mes tornem.
A reveure.
Adéu.
Molt bé.
Penedès en xarxa.
Ens queden un parell de minuts per acabar aquesta segona hora i ho farem amb els Earth, Wind & Fire i aquest Let's Groove.